Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia, que estarà molt relacionada amb la primera, quan ens hem centrat bàsicament en els efectes de la Dana, ara que s'ha traslladat de l'àrea de València a les comarques de Castelló i cap a les Terres de l'Ebre, al sud de Catalunya. Hi ha alerta màxima per temps violent i per inundacions en aquests dos territoris a les pròximes hores. També hem passat per la zona zero de la Dana, a Paiporta i a Utiel, amb els nostres enviats especials, i ens hem fixat en la polèmica per la gestió del desastre, que ja ha esclatat entre el Partit Popular i el PSOE, o el que és el mateix, entre la Generalitat Valenciana, que és el Partit Popular, i el govern espanyol del PSOE. Què més podem destacar a aquesta hora, Joan Bota?
Doncs que el Departament d'Educació ha suspès fa uns minuts les classes també a la Ribera d'Ebre, després d'haver-ho fet amb anterioritat al Montsià, al Baix Ebre i la Terra Alta. El Departament aclareix que els centres atendran els alumnes fins que les famílies els puguin anar a recollir. A aquesta hora, enmig de tot plegat, es posa en marxa l'operació sortida de trànsit pel cap de setmana llarg de Tots Sants. Des de Protecció Civil, la subdirectora operativa Imma Soler demana extremar la precaució a les comarques de l'Ebre per les fortes pluges que us estem explicant, que estan afectant la zona. Sentiu-la en declaracions a Catalunya Informació.
Que abans de sortir, abans de moure's, mirin quina és la informació meteorològica i mirin també quin és l'estat de les carreteres, com estan els desplaçaments, i que valorin en conseqüència del lloc on van si aquest desplaçament és viable, és possible i és segur perquè et facin.
Entre avui i demà calculen que 480.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona en un dispositiu on participaran 1.250 agents dels Mossos d'Esquadra. S'espera que les vies amb més cues siguin, com sempre, l'autopista AP7, la 2, la C58 i carreteres de muntanya com la C16, la C17, la C55 i la Nacional 145. I els Premis Literaris Ciutat d'Alzira destinaran la recaptació íntegra de les entrades de la gala a ajudar els damnificats pel temporal d'Anna. El preu de cada entrada passa a ser de 8 euros i s'ha habilitat una fila zero per totes aquelles persones que vulguin contribuir-hi però que no hi puguin assistir. S'ha suspès el tradicional sopar i l'espectacle programats per després de l'entrega dels premis, que es farà divendres que ve. Els Premis Ciutat d'Alzira estan considerats uns dels més importants del panorama literari valencià.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Arribarem fins a les 4, molt pendents de la situació creada per aquesta Dana, que està viatjant cap al nord, podríem dir, que després d'afectar greument les comarques de València, ara ho fa les de Castelló i el sud de Catalunya. Ara hi anirem cap allà per saber quina és l'última hora, però abans saludem el Ferran Casas, subdirector del Nació Digital. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Òscar.
L'advocada Lourdes Ciuró, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
I el també advocat Marc Molins, bona tarda.
Molt bona tarda.
Tot pendents, tot plegats de la situació que s'està creant al País Valencià i també al sud de Catalunya. I em sembla que d'això també ens vindrà el primer tema. Jo us saludem a l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
Bona tarda.
Em sembla que vas d'aquí, eh? De la Dana i d'aquests
aiguats. Vaig cap aquí.
No?
Sí, sí, exacte. Mira, ahir mentre veiem les imatges esfereïdores de la catàstrofe al País Valencià, també Castella-La Manxa, Andalusia, vaig rebre una notificació d'un mitjà que deia que l'economia continua forta, segons el titular, amb un creixement del 0,8% al tercer trimestre, no? Llavors, jo veia imatges de les inundacions que hi ha hagut també a Mallorca, que no han estat notícia perquè no hi ha hagut morts i perquè ja són habituals, tan habituals que el govern de Marga Proens permet la construcció d'habitatges en zona amb risc d'inundació. I veia el que va dir aquí el director general del Gremi de Restauració Barcelona, que critica els veïns perquè diu que són xèrifs, diu que són rondinaires, diu que són una mena de petits dictadors. Llavors, tornava al País Valencià, veia que el govern de Carlos Mazón el primer que va fer va ser eliminar la unitat valenciana d'emergències. Veia, doncs, això, que no va avisar la població perquè no anessin a fer feina dimarts pel risc que corrien, que avui també han trigat molt a avisar a Castelló. Veus imatges de treballadors d'IKEA aïllats, veus la furgoneta de repartiment de Mercadona a punt d'enfonsar-se, i un cop i un altre em tornava a aquell titular, no? L'economia continua forta, l'economia ha crescut. Pensava, jo què sé, no?, en l'obsessió que hi ha per ampliar aeroports, per exemple, en els temps que corren, fent veure que vivim els anys 80 i no l'actualitat, però sobretot pensava en la manera que hi ha actualment de relacionar l'economia amb termes que no són humans, que de fet no tenen en compte les persones, com si no fóssim un valor avaluable o en tot cas fóssim un dany col·lateral de les decisions i apostes econòmiques que es prenen actualment, no? És a dir, la ciutat és un fons d'inversió i no és un nucli urbà de convivència supervivència. L'habitatge és un actiu i no és una llar. L'oci nocturn és una font d'ingressos i no és una molèstia per al descans. La construcció és una manera de créixer econòmicament i no una destrucció del medi ambient o d'un ecosistema sostenible. Llavors, quin és l'objectiu d'aquest creixement econòmic, no? De quina manera això reverteix en la població? Aquest creixement econòmic, de quina manera ens beneficia? Si resulta que els veïns molesten, que les cases construïdes s'enfonsen, que els pobles s'inunden, que la gent es mor. Quin sentit té créixer econòmicament si es desatenen els drets bàsics i les necessitats fonamentals? I aquí hem parlat qualque vegada del model econòmic que s'ha triat. És un model que trob que menysprea els valors humans en un sentit total del que significa humanitat i les humanitats. Perquè menysprea els coneixements, menysprea la ciència, que fa temps que avisa que aquests fenòmens cada vegada seran més freqüents i més potents, menysprea el talent propi quan l'expulsa, perquè aquí no té els mitjans per viure i per desenvolupar-se, menysprea les persones, menysprea els veïns, els treballadors, les comunitats de gent amb necessitats bàsiques, menysprea els serveis públics en moments així quan es troben a faltar. Ja va passar la pandèmia, passa ara al País Valencià i continuarà passant perquè no s'estan cercant les eines per corregir-ho, no? I també hi ha un menyspreu per les mesures que s'han de prendre si volen minimitzar els efectes de la crisi climàtica. Hi ha una frase que primer la va dir Frederick Jameson, crític literari, i després la va recuperar el filòsof Slavoj Žižek, que diu que és més fàcil pensar en la fi del món que en la fi del capitalisme. Crec que aquests dies estem presenciant la fi del món, en un sentit, si voleu, premonitori o d'advertència o d'alerta, que mostra què passa quan penses a créixer o accelerar econòmicament sense tenir en compte les persones. Ho tenim davant dels nassos, no hi pot haver més proves, és tangible, no és una especulació, són fets, no és el futur, és el present. I, per tant, crec que ja va sent hora que l'economia s'adapti a les persones i que no sigui a l'inrevés.
Doncs aquesta és la demanda que fa la Llucia Ramés, que no sé si voleu recollir o no, que l'economia s'adapti a les persones i no les persones a l'economia.
Bueno.
Això segur que ho firmem tots. El que potser no estem tan d'acord és com es fa això.
Ha dit moltes coses la Llucia. No diré que és una perdigonada, però clar, barrejant moltes coses. Bueno, benvinguts al capitalisme, no? El capitalisme, malauradament, és un sistema que implica el creixement infinit. I el creixement infinit i el creixement constant per dinamitzar l'economia i per generar riquesa, doncs, és el que ens ha portat a un escalfament global que ja se situa en els 3 graus. Estem a 1,3 graus d'escalfament del planeta i ja estem veient les conseqüències que té i com cada cop doncs, la crisi climàtica provoca més danys materials i més danys humans, és a dir, un centenar de morts al País Valencià, és una barbaritat. Una barbaritat. Jo crec que encara ara no en som conscients. Aquest creixement infinit ens porta, doncs, per exemple, a construir en zones inundables i que aleshores ens passi el que ens passi. I és evident, i estic d'acord amb la Llucia, que aquest canvi de sistema, aquest adaptar l'economia a les persones, també hem de ser conscients que segurament ens obligaria a reduir el nostre nivell de benestar o el nostre accés a l'oci. És a dir, que tot no pot ser. És a dir, no pot ser un planeta més sostenible o no és, perquè segurament doncs, voldrà dir viatjar menys o voldrà dir consumir menys segons què o voldrà dir canviar menys de roba, o voldrà dir que la població no pot augmentar tant o que ha d'estar distribuïda doncs, d'una forma més homogènia a tot el planeta. I això doncs, és possible que en alguns llocs, com el nostre país, doncs, ens impliqui reduir el nivell de benestar, perquè jo, ostres, no sé, per més que busco la solució, no veig de quina forma doncs, podem frenar aquesta voràgine del capitalisme i alhora mantenir el nivell de benestar que tenim a Catalunya, per exemple.
Hi ha una altra qüestió que jo també voldria posar el focus. Arran del que deia el Ferran, amb la pandèmia havíem de canviar tots, havíem de crear una nova manera de viure i una nova societat, no?
Bonic
i sembla
era,
que bonic, ens hem prometre que sortiríem millors,
no? Sortirem millors.
Exacte. Tot anirà bé, sí.
Després de les frases del procés van vindre les de la pandèmia.
Però hi ha un tema que jo voldria també explicar, que és que moltes vegades el creixement econòmic el que fa és donar bons titulars de qüestions visibles. És a dir, un creixement econòmic també se sustenta amb un bon manteniment i cura del que ja hi ha. Per tant, el que és endreçant les lleres dels rius, el que és mantenir nets els boscos, el que és evitar que hi hagin doncs, embussos, que, per exemple, els clavegrams de les ciutats.
Sí, sí. No, la gestió del paisatge.
No es pot generalitzar, no? Però un alcalde normalment o alcaldessa és més procliu a fer aquelles coses que es veuen, no? O un mandatari, aquelles coses que es veuen més, que no pas potser a renovar les canonades de les ciutats. I aquestes canonades, si un dia tenen una fuita, doncs hi ha una sequera trepidant, que ja ho hem vist, i perdíem litres d'aigua pel subsol, o hi ha uns aiguats, i com que tenim lleres dels rius en mal estat i clavegueres abussades, etc, fa que els estralls que causen els trombes d'aigua siguin cada vegada pitjors. Per exemple, jo sóc a Sabadell. A Sabadell tenim un riu que hi ha una canya invasora, i aquesta canya invasora s'estan fent treballs per netejar-la, però aquella canya invasora, i més després de la sequera, està resseca. Si allò baixa riu avall amb un torrental d'aigua i bloqueja el pont, el pas de sota el pont, doncs m'imagino que hi haurà un desbordament d'aigua i es pot endur els horts que hi ha al voltant del riu, etc, per no parlar de danys personals, no? O quan construïm exactament en zones inundables, no? El meu avi sempre deia que els rius de tant en tant ensenyen les escriptures i que més val vigilar...
És bona aquesta frase,
era molt bona, i deia, vigilem aquí perquè doncs, aquí passava un riu i si un dia hi ha un aiguat, el riu ensenyarà les escriptures.
I de reclamar el seu, la seva parcel·la.
Això es veu, no sóc el propietari, pum, i aquí passo. No? Per tant, també un creixement en manteniment d'allò que no és tan vistós i lluït que ara la galeria i que ara el titular, doncs també ajudaria a mitigar la prevenció d'aquests desastres quan es produeixen.
A mi em sembla que, com de costum, la Llucia dispara amb bala. No? Aquesta reflexió, i es fa aquesta pregunta en veu alta, no? De quin sentit té aquesta riquesa, aquests increments de riquesa, quan no repercuteixen directament en la ciutadania. I aquesta paradoxa em sembla que ha vingut bastant per quedar-se. És a dir, al final, la riquesa només repercuteix en la ciutadania a través de la pressió tributària, no? Quan el que genera aquesta riquesa ha de pagar uns tributs que genera aquest feedback cap al col·lectiu, cap a la societat. Però el cert és que el paradigma de la riquesa en els nostres moments és que es concentra en poquíssimes mans, no? És a dir, cada vegada hi ha gent més rica i extremadament rica, i cada vegada som menys els que formem part d'aquesta classe mitja. Ens anem aprimant o ens anem precaritzant a nivell global, de manera que es produeix aquest paradigma, no? I és que es concentra aquesta riquesa que creix, per intentar contestar, si pogués, Llucia, a la teva pregunta, és que lamentablement aquest feedback cada vegada és més escàs, perquè cada vegada es concentra més la riquesa contra la seva finalitat última, que repercutir en benefici de tots.
No, sí, sembla que es protegeix qui, de fet, de la gent, no?, aquesta riquesa.
Totalment. I tant, i tant. Bé, doncs són els elements per la reflexió pels pròxims dies. Segur que en els primers dies tothom estarà d'acord amb això que explica la Llucia, tothom, igual que allò de tot anirà bé i se'n sortirem millor, però a mesura que ens anem allunyant en el temps, tot això s'anirà oblidant, i segur que tornarem a caure en les mateixes errades que hem caigut en els últims anys. Però està bé que de tant en tant algú ens ho recordi.
En algun moment ho haurem de fer. No? I una cosa
jo crec que sí, comença a ser hora, no?, d'aquest espavilar i de canviar.
Sí, sí. Ara que venen les eleccions americanes, que comentava la Lourdes, el tema de les dades econòmiques, és a dir, com un dels problemes que tenim, i una de les coses que jo crec que fa que genera més desafecció política i desafecció amb el sistema és, com cada dia estem escoltant avui, per exemple, no, els resultats dels bancs, de CaixaBank, del BBV, del Sabadell, a tots els hi ha anat de collons, parlant clar, no? És a dir, com veiem aquests resultats, o veiem les dades macroeconòmiques que ens diuen que són molt bones, i als Estats Units, per exemple, això també està passant, les dades macroeconòmiques són bones, però després, a la butxaca del ciutadà, en el nostre cas, doncs amb el problema de l'habitatge, amb el problema de la inflació, amb el problema dels sous baixos, doncs hi ha, diguem-ne, aquesta disassociació tan forta entre el que és macro, i amb això doncs incloc aquestes grans empreses, doncs com els bancs o les energètiques, i el que és doncs el ciutadà mitjà, del que parlaves, no?
Llucia, gràcies. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Que vagi molt ben, Ferrada.
Falten 30 segons per arribar a un quart. Estem molt pendents de les comarques de les Terres de l'Ebre i de les comarques de Castelló, on ara mateix la situació és més delicada. I tenim enviats especials de Catalunya Ràdio sobre la zona a Castelló, al voltant de Castelló, i tenim el Miquel Jarque. Miquel, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Òscar.
I a les comarques de les Terres de l'Ebre, a Santa Bàrbara concretament, tenim el Jordi Barranca. Jordi, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Òscar.
La imatge que deveu tenir tots dos és molt similar. Ara mateix, per exemple, aquí a Castelló, Miquel, s'ha demanat ja el confinament de la població, s'ha enviat una segona alerta per reforçar el missatge. L'Agència Estatal de Meteorologia manté l'avís vermell a Castelló i algunes localitats l'acumulació d'aigua supera els 200 litres per metre quadrat. Tu estàs a les Coves de Vinromà, això és una localitat a la Plana Alta. Quina és la situació ara mateix aquí on et trobes?
Doncs mira, aquí el riu Sant Miquel ha ensenyat les escriptures també, eh?
Sí, també, no?
Ha sortit de mar aquest migdia, coincidint amb les alertes de protecció civil, i ara ha parat de ploure. És una tormenta realment la que hem patit aquí, que ha ennegrit tot el cel, creixia, s'activava, decreixia, es tornava a activar amb molt d'aparat elèctric. El nucli urbà no ha patit, no perillava. Hi havia una casa habitada per un matrimoni gran que finalment, molt a prop de la llera del riu, que finalment no ha fet falta evacuar, però això sí, granges i conreus negats. Però la situació a tot Castelló és bastant desigual. Per exemple, mira, a Vinaròs preocupa ara mateix el desbordament d'un altre riu, el Cérvol. 30 persones han estat evacuades en un càmping a Torreblanca. Hi ha baixos inundats aquí, a tocar, a un quilòmetre d'on estic, a Sant Mateu. Una coberta d'un habitatge ha caigut a Alcocerva. I molt a prop també d'aquí, a Xivert, una persona ha hagut de ser rescatada dins del seu vehicle. Per tant, són pluges molt fortes, molt localitzades, amb aquesta negror que va pujant, ens fa l'efecte cap al nord.
Clar, el problema, igual que passa aquí, Jordi, a les Terres de l'Ebre, potser no és tant la pluja que caigui en aquests punts, sinó el fet que la pluja cau més amunt a les muntanyes, i el problema és, com va passar de fet a València, ara també ho repassarem amb la Pepa Ferrer des de València, la torrentada, diguem, l'aigua que ve arrossegada des de dalt de les muntanyes, potser en zones on no plou tant, però després ve tota l'aigua que arrosseguen des de dalt de les muntanyes. Miquel.
Exacte. Sí, no, i segurament podem contestar el mateix, eh? Perquè aquí, precisament, el que ens deia la gent més gran, una senyora de 80 anys ha estat parlant amb mi, i em deia, jo de petita, quan tenia 10 anys, recordo que el riu baixava així i mirava el cel i em deia, però ara això tornarà, eh? Perquè està pol·luvent allà dalt i tornarà a créixer el Sant Miquel. Per tant, sí, el problema és aquest, el Sant Miquel desguassa finalment al mar i clar, hi va recollint aigua.
Jordi.
Sí, que comentava, aquí, per exemple, aquí a Terres de l'Ebre, en aquesta última hora on ha plogut més és en municipis de l'Aldea. Automàticament el primer que he fet és parlar amb l'alcalde per veure quina és la situació. L'alcalde que comentava era, sí, està plogut molt, però el que em preocupa no és tant això, sinó la quantitat d'aigua que pugui caure, no?, després per algun dels barrancs que travessa la població, no?, com ara mateix comentàveu.
I aquí, on estàs tu, a les Terres de l'Ebre, Jordi, quines mesures s'han pres? Hem sentit, per exemple, que els nens no estan anant a escola aquesta tarda, s'han pogut quedar a casa, o si estaven a l'escola es podien quedar perquè els centres els podien acollir, però hi ha més mesures que estiguin en marxa?
Sí, en primer lloc s'han suspès totes les classes, ja sigui d'escola, d'institut, com deies, i també del campus universitari que té la Universitat Rovira i Virgili a la ciutat de Tortosa. A banda, la gran majoria d'ajuntaments aquí ja estan en alerta des d'ahir i es fa també alguns dies. S'han netejat els embornals durant els darrers dies, s'han revisat l'estat de lleres, de rieres i barrancs. De fet, aquí també hi ha molt present les conseqüències dels aiguats torrencials dels últims mesos de setembre, dels darrers anys, en municipis com aquí Santa Bàrbara, Ulldecona o Alcanar. De fet, uns municipis que en els darrers mesos també han acabat obres, no?, per tal que quan arribin aquests aiguats, la seva implicació i les conseqüències que tingui tot plegat, no?, siguin inferiors. A banda, a la ciutat de Tortosa, per exemple, des d'ahir no es pot accedir a la zona del riu, és a dir, els accessos estan prohibits, estan precintats amb una cinta de la policia local, per tant no s'hi pot passar. A banda, també s'han suspès tot el que són activitats lúdico-esportives en centres culturals, centres esportius, centres cívics. Per tant, aquí la precaució és màxima, sobretot després de tot el que ha passat al País Valencià i amb els antecedents que hi ha, sobretot en aquests municipis, per aquestes torrentades.
Doncs aquesta és la situació. Remarcar, Jordi, el que s'està dient des de Protecció Civil, des del Meteocat, des de la Conselleria, que tothom faci cas d'aquests advertiments, que tothom hi posi molt de seny, que s'eviti els desplaçaments si no són estrictament necessaris, i fins i tot els necessaris, repenseu-los dues i tres vegades abans de fer-los, perquè ara pot estar la situació tranquil·la i de sobte ve una pujada d'aigua que et pot arrossegar, i les proves les tenim a fa tot just unes hores a València. Per tant, sobretot tothom, molta prudència i fer cas d'aquests advertiments.
Sí, sí, totalment. Uns advertiments que el que avisen és d'acumulacions que poden superar els 40 litres en mitja hora. Que això, de fet, no, és el que pot estar passant en alguns punts, sobretot entrant del Montsià, també comarca del Baix Ebre, tot el que seria el recorregut del riu, i pujant també fins i tot a la comarca de la Ribera d'Ebre, on també s'han suspès les classes, que al principi només s'havia demanat la suspensió de les classes a la Terra Alta, el Baix Ebre i també el Montsià, i finalment també la Ribera també és una comarca tractada, per tant també molta precaució.
Doncs aquesta és la situació a les Terres de l'Ebre. Òbviament, durant tota la tarda ens estarem molt pendents a Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, per tal de seguir les hipotètiques crescudes d'aigua que hi pugui haver en aquesta zona amb el Jordi Barranca. Jordi, gràcies. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
I també la situació a les comarques de Castelló. Miquel, tu estaves a València ahir, de
sí.
tornada. Diríem, veus la situació semblant a la que hi havia a València ahir abans d'ahir, o ho veus diferent?
Mira, i fins i tot he passat aquest matí per la capital, perquè he anat al centre de coordinació de persones desaparegudes. Ostres, no, res a veure, eh? La zona de l'Horta, camí a València, era un desastre, eh? I realment hi ha molta afectació a l'àrea metropolitana de València, els pobles més afectats, aquests cotxes amuntegats una sobre de l'altra, aquests baixos rebentats d'aigua, tot això està a 6-12 quilòmetres de la capital, i el que passa és que aquí sobretot són les comunicacions el que més preocupa, comunicacions terrestres per carreteres que estan molt enfangades i a més vies principals. Això està provocant unes cues quilomètriques als matins a l'entrada de la ciutat de València, però també a carreteres secundàries contínuament, i després les comunicacions de veu, d'internet, ha estat, ara explicaré una intimitat, no?, però ha estat realment a vegades un miracle poder entrar als serveis informatius i als programes de la casa, perquè les comunicacions tecnològiques són molt, molt precàries.
I aprofito aquest comentari per felicitar i agrair l'esforç de, per exemple, els companys tècnics com Martí Cuní, com José Antonio Muñoz, com els nostres companys també, que estaven fent connexions, perquè en alguns moments ha estat realment molt complicat establir connexió per tal de poder tenir a l'antena els comentaris, les cròniques i la fotografia del que estava passant al País Valencià i ara en aquesta zona de Castelló i de les Terres de l'Ebre. Miquel, gràcies, bona tarda.
Molt bona tarda.
Estarem pendents a les comarques de Castelló i també de les Terres de l'Ebre, i també del que passa a València. Atenció, perquè fons governamentals confirmen a l'agència EFE que la xifra de morts ja estaria en 140 persones. 140 persones, com a mínim, perquè encara no es dona per tancada la xifra, perquè continua havent-hi molts desapareguts, però 140 persones, estàvem en 95, ja dèiem que passarien de la centena, i ara ja es confirmen 140, però insisteixo que és una xifra que encara no es pot donar per definitiva, perquè encara és probable que encara pugi, perquè queden encara molts desapareguts. Per tant, aquesta és l'última hora, després d'unes hores que hem estat molt pendents del que passava al País Valencià. Saludem la delegada del 3CAT al País Valencià, Pepa Ferrer. Bona tarda.
Bona vesprada. Escoltava el Miquel abans i pensava, mira, just ahir quan parlàvem i parlàvem amb tu a l'informatiu, va ser un milagre poder parlar perquè moments després intentàvem fer-ho també amb l'informatiu de TV3 i va caure absolutament tot. En aquell moment no érem conscients d'on érem, però després vam saber que és que, clar, estava passant un tornado per allà i va caure tota la connexió, totes les línies. Per tant, ahir sí que va ser un veritable milagre. Sí, sí.
Tu ara mateix ets a Massanassa, és un poble de l'Horta Sud. És l'Horta Sud, diríem que és l'epicentre de les destrosses que va provocar aquesta dana abans d'ahir a la tarda i ahir durant tot el matí. Quina és la situació que hi ha ara mateix? Estan molt a prop de Paiporta, que és una altra de les poblacions que hem esmentat molt a les últimes hores.
Doncs abans vos sentia parlar i pensava, ostres, jo com li explicaré a l'Òscar i a la gent que ens està escoltant? És que no tinc paraules per explicar el que estic veient. I llavors he escoltat aquesta frase de la fi del món i he pensat, jo no sé quantes imatges té la fi del món. Sinte moltes o com són, però una d'elles podria ser el que s'està vivint ací i el que estem veient ací. Som al polígon aquest de Massanassa, això està al costat de la P7, de la que anomenem nosaltres la pista de Silla, que és l'entrada a València. Ací hi ha, jo diria, centenars i milers de cotxes, perquè és que m'agradaria explicar-ho, però i semblaria exagerada, però no exagere gens. I cada vegada que veus este moltíssims cotxes, camions, de tot ací, penses, ostres, en totes les històries humanes que hi ha al darrere. Llavors, mire cap a l'altre costat, que està doncs tot el polígon, el polígon està desfet, però això és econòmicament, això és una altra figura, una altra batalla. I mires sostres d'aquestes naus industrials i pensa en tota la gent que es va refugiar allà, o en el pont que tinc al davant, que acollia a 400 persones res, fa dos dies. Avui ens explicava una noia, per exemple, que gràcies a un senyor que portava una escala plegable dins del maleter, van poder pujar al sostre d'una nau industrial i allà doncs, es van salvar 80 persones. I totes aquestes històries són les que han passat per ací. O, per exemple, jo ara estic xafant aquesta AP7. Per ací he vist passar gent que se n'anava cap a casa amb les maletes i han dit no agafem el cotxe perquè sí que és veritat que els que hem circulat per ací hem rebut un avís que ens deia que no circularem. Per què? Doncs perquè la circulació encara és difícil, és veritat que fa sol, és veritat que circula millor que altres dies, però és que els carrils que s'han obert és per treballar, per la gent que ho necessita, perquè si hem vist passar bombers, hem vist passar ambulàncies i per tant, si no és una emergència, no agafeu el cotxe, sisplau, perquè no estem per això ara mateix, no? I després també hem vist persones que anaven carregades de menjar. Ens han dit, ostres, s'està acabant el menjar al supermercat, però l'hem agafat i anem a portar-lo a les poblacions, perquè la gent no té menjar i no té aigua. I aquesta és la situació i la imatge de, no sé si dir la fi del món, però s'acosta.
Clar, les crítiques que es fan a les autoritats, n'hi ha dues. D'una banda, si van ser prou diligents o no a l'hora de fer arribar a la població els avisos, conforme la gent no sortís de casa, no es mobilitzés, no anés a les classes, per exemple, moltes classes es van mantenir, la Universitat de València sí que les va tancar, però en canvi els centres escolars estaven oberts, la gent va anar a treballar i quan va arribar l'avís molta gent no podia tornar a casa o els que van intentar tornar, alguns d'ells van trobar la mort. I una altra crítica és la gestió posterior a l'ara mateix, que hi ha gent que no té aigua, que no té menjar, que està la gent anant caminant, travessant ponts que estan gairebé destruïts per intentar trobar en les poblacions del costat aquesta alimentació. Aquesta és una de les crítiques que també es fa a les administracions, a la prèvia i a la posteriorment, de la falta de previsió, no?
La veritat és que sí que és cert que sabien que venia un temporal i sí que és cert que, per exemple, després senties a la gent parlar i deia, ostres, que exagerats, no?, això de suspendre les classes de la universitat. I avui sentia, per exemple, un dels responsables que deia, nosaltres vam fer missatges, vam intentar alertar a la població, però potser, es feia l'autocrítica, no sé si ho vam fer molt bé, perquè no ens han fet cas, no? Llavors penses, es va alertar prou bé i nosaltres, d'altra banda, vam fer prou cas. També t'he de dir que per la meva experiència personal, perquè també ens van ser un dels que ens van quedar atrapats, la gent que ens van quedar atrapada a les 6 de la vesprada era gent que estava treballant, era gent que tornava de treballar. Què va passar en aquell moment? Per què no es va alertar abans? Per què es va dir que segurament a les 6 de la vesprada allò amainaria? Nosaltres vam rebre el missatge d'avís a les 8 de la tarda, quan ja estàvem allà al mig atrapats.
Aigua potable n'hi ha? Hi ha algun poble que no tingui aigua potable a l'aixeta?
Mira, ara mateix, per exemple, passaven uns veïns que estaven dient-nos que se n'anaven cap al Fafar, cap a Sedaví, cap a totes aquestes zones, perquè dient que allà no tenien aigua potable. Llavors s'emportaven aigua. Nosaltres, mira, avui hem parat una gasolinera, hem comprat aigües i els hem donat també, perquè ja ens pensàvem que això estava passant i que la gent segurament no té aigua. No hem aconseguit arribar encara a moltes localitats. De moment estem i prou que ha costat arribar a Massanassa, precisament per això, perquè la gent va per la carretera i no ho haurien de fer, n'hi ha molts embussos. Però sí, la situació és així i menjar tampoc.
Aquesta és una zona que ha patit altres torrentades, eh? Des de la Pantanada, la presa de Tous, els que són de la zona, recordem sempre que ha quedat a més molt en el subconscient de la gent, però com aquesta, cap ni una, no, Pepa?
És que, clar, després penses, de ferides en tenim, i de ferides que ens les mirem, en tenim. La Pantanada de Tous, la Pantanada de Tous del 82, 8 morts van ser, i la gent encara ho recorda, vas pels carrers i veus encara la marca que va deixar aquella Pantanada. La ciutat de València, per exemple, la riuada del 1957, més d'una vuitantena de morts. Però aquesta... Aquesta, amb les xifres que ara t'estava sentint actualitzar, Òscar, a mi m'ha fet molta mala panxa perquè clar, som veïns, és gent que el trobes al costat. Ahir van coincidir amb molta gent que no trobava les seves famílies i avui penses, les hauran trobades? I, ostres, costa, és... Tot això... com es repararà, no? Econòmicament, emocionalment, com sortirem d'aquesta? Perquè jo ara veig tots aquests cotxes i penso, i això com ho trauran? I després penso, i aquestes naus, econòmicament això, com s'aixecarà, no? I la gent que ha patit tot això, que està tan i tan tocada, aquesta gent, no? Com se'n sortirà d'això?
Doncs són els dubtes que queden després d'una tragèdia com aquesta. Insisteixo, la xifra oficial de morts és com a mínim 140 després de l'última actualització que s'acaba de fer, però les autoritats diuen que és com a mínim, perquè insisteixo que encara queden molts desapareguts. Pepa Ferrer, des de Massanassa, gràcies i bona tarda.
Bona tarda.
No sé com ho veieu, Marc,
Ferran, Lourdes. És que m'ha recordat aquest comentari quan parlava del fet de que la gent potser no havia fet prou cas d'alguns advertiments. No fa tant, a primers d'octubre, vam estar parlant de l'huracà Milton, de Florida, i parlàvem de si l'alcaldessa havia sigut massa histriònica al dir que no marxar provocaria la mort, perquè al final vam lamentar 16 morts. Només entre cometes. Aquí són gairebé 150 i espera't a veure què passarà. Però vam comentar, dir, home, potser no hi ha hagut per tant. I vam fer la reflexió també, potser com que s'ha alertat tant i tant de forma histriònica, la gent s'ho ha fet seu i ha cregut realment en el perill que podia venir. Era per comparació de les dues realitats, no?
Sí, sí. No, estic totalment d'acord amb tu. Jo, és que, aviam, al final quan plou 600 litres, com va ploure, és impossible estar preparat per això. És a dir, ningú no li podem exigir. Jo crec que no és just i que és irresponsable i és populista i demagògic exigir-li a qualsevol administració que estigui preparada per fer front a un aiguat de 600 litres per metre quadrat o a un Milton o... És a dir, tu no pots tenir uns equips de protecció civil, d'emergències, de bombers o una unitat militar d'emergències especialitzada per fer això, perquè serien uns recursos ingents i, encara que aquestes desgràcies naturals siguin cada cop més habituals, encara ara són extraordinàries, perquè això doncs no havia passat al País Valencià mai, i segurament pot ser que estiguem anys a que torni a passar, tornarà a passar, però pot ser que estiguem anys. Per tant, les nostres unitats d'emergències, els nostres serveis, han d'estar dimensionats al que és la nostra realitat i als recursos que té l'administració. Ara bé, hi ha dues coses que es poden fer i que no s'han fet, i abans n'hem parlat una mica, que és gestionar el paisatge, gestionar el territori, fer ciutats més permeables.
La prevenció.
Vol dir que traguin l'aigua, tenir nets els rius, mirar d'anar revertint tot allò que s'ha fet incorrectament de construir a zones inundables. I sobretot, i en aquesta crisi i en el curt termini, doncs, haver avisat abans. I aquest haver avisat abans incorpora a vegades incomoditats. Incomoditats com que tal vegada la tormenta no podria haver sigut tan forta com ha sigut i s'hauria d'haver igualment doncs, ordenat el tancament de centres de treball i de comerços i haver demanat confinar la població, exposant-se aquell governant a que després, doncs, si no plou tant i no és tan desastrós, surti la patronal de torn o surti l'oposició a dir-li que ha causat un perjudici econòmic. Doncs a vegades s'ha de causar, perquè amb l'huracà Milton, que tu en parlaves, doncs va passar això. Es van desallotjar 7 milions i mig de persones. Ara, només hi va haver 16 morts. Aquí no es va fer res, es va informar molt tard. Avui al matí ha tornat a passar una altra vegada, Castelló sí. Inundat, i fins 3 hores després no s'ha demanat el confinament i no s'ha cessat l'activitat, però clar, 150 morts. Vull dir, jo crec que això sí que és exigible als governs. És a dir, als governs no se'ls pot exigir que estiguin preparats o que tinguin recursos per fer front a això. Ara, se'ls ha d'exigir que operin un canvi estructural de model i, sobretot, que extremin la precaució, que siguin prudents i que a vegades pensin doncs, que més val passar per excés que per defecte.
Jo, mentre us escoltava, Òscar, amb la Pepa Ferrer, em feia una reflexió i intentava dimensionar, perquè de vegades costa amb les xifres, no? Intentava dimensionar què representa el que està passant i he acudit al que em dona la memòria, a aquestes riuades del Túria de l'any 57, 81 morts, i a Biescas, l'any 96, amb 87 morts. I crec que no m'equivoco, quan opino, quan dic, quan manifesto, que probablement estem davant del desastre natural més important de la història d'Espanya. És a dir, jo no recordo cap fet, almenys documentat, o a la meva memòria, a la meva fràgil memòria, amb uns números com els que estem valorant. És a dir, podríem estar davant del desastre natural més important de la història d'Espanya. Dit això, a mi el que més enllà de que subscric el comentari del Ferran, no? I és que és difícil dimensionar-se el que és profundament excepcional i no tindria, probablement ni tan sols tindria un sentit. L'únic que no tolero, el que a mi m'ofèn més, és els anàlisis avantatgistes, no? És a dir, és fer política en aquest moment. Aquest debat que hem vist, no? Sobre si la culpa és d'un o és de l'altre. És a dir, ni tan sols, pregunto, ni tan sols en aquest moment els nostres partits són capaços de dir, ostres, estem junts, estem units, ens arremenguem. Hi ha una prioritat que va inclús més enllà del nostre interès privatiu del partit de Torn. Ni tan sols en un moment com aquest som capaços de fer això.
Tens raó, però cada cosa ha de tenir el seu temps. És a dir, segurament ara no és el temps de la bronca i de tirar els plats pel cap, però quan hagi passat un temps prudencial sí que s'haurà d'avaluar si el servei d'emergències, si el servei d'avisos, si els missatges als mòbils, si la coordinació entre Protecció Civil i les Guàrdies Urbanes, per exemple, i els cossos i forces de seguretat de l'Estat van actuar prou ràpid perquè això es resolgués.
Però és que el que estem veient és una altra cosa. El que estem veient és que ja comença... D'entrada ja hem vist la polèmica d'Amazon, no, perquè l'AEMET no...
Sí, no, ja.
Valencià,
ja.
Llavors a mi si no m'avisen jo no aviso.
Sí, sí.
De veritat, amb 140 morts com a mínim en aquest moment, de veritat, aquest és el debat que pensen que s'adiu amb el concepte de política, perquè al final política és la gestió de l'interès de la polis, de la ciutadania.
Sí, sí.
I en realitat el que vivim actualment és l'interès del partit. No. Per tant, insisteixo i acabo, crec que aquest podria ser el desastre natural més important de la història d'Espanya, i dos, jo continuo esperant més dels meus polítics.
És veritat que en els recomptes que s'han fet a la premsa els últims dies apareixen aquests que tu explicaves, de la riada del 82, del 57 de València, al càmping de Biescas. Al Vallès hi va haver unes riuades a l'any 62,
sí, que
entre 600 i 1.000 víctimes mortals.
No, doncs preu disculpes.
No, però vull dir que... Però sí que és veritat que de l'època més recent és evident, però vaja, en tot cas, 140 morts. Insisteixo en el de moment, perquè encara hi ha desapareguts i veurem què és el que acaba passant. Ja us hem explicat que estem molt pendents de la situació a les Terres de l'Ebre. Falta subministrament elèctric a Horta de Sant Joan i a Bot. Afecta a uns 1.500 abonats per les condicions meteorològiques a la zona. Per tant, ara mateix sense subministrament elèctric a Horta de Sant Joan i a Bot. I, a més, no funciona, circulació ininterrompuda, la R16, la línia de Rodalia 16, entre les estacions de l'Aldea, Amposta i Camp Redó, també per condicions meteorològiques. Per tant, les afectacions que està tenint en aquesta zona la pluja que està caient en aquesta zona. Passen 8 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida seguim reflexionant sobre com s'estan afrontant, podríem dir, les feines de rescat, de recerca i també de tornada a la normalitat dels carrers del País Valencià.
Torna el Gastronòmic Fòrum Barcelona a Fira de Barcelona.
Si ets professional de la restauració o de la indústria alimentària, no perdis la cita imprescindible del sector.
Més de 350 empreses i els millors xefs hi presentaran les propostes més innovadores per repensar la restauració.
Amb tast, show cooking i taules rodones.
Gastronòmic Fòrum Barcelona, del 4 al 6 de novembre a Fira de Barcelona. Recinte Montjuïc.
A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme. Ja fa 4 temporades que t'ho expliquem tot a Ràdio Volta.
Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
Amb el Joan Antoni Fletxa.
El més difícil que tenia.
I amb la Mireia Benito.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. A l'API web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
Amb el suport de Finisher, de Kern Pharma, la suplementació nutricional oficial de la Volta Ciclista a Catalunya.
Aquella veu interior que quan veus un lleó que s'ha escapat et diu...
Corre!
Quan veus a venir un cop de pilota al cap et diu...
Guarda't!
És la mateixa veu que fa temps que et diu...
T-Roc, T-Roc, T-Roc...
L'instint no demana opinió. Volkswagen T-Roc des de 24.200 euros subjecte a finançament. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Emociona't amb la música de westerns inoblidables.
Els set magnífics, l'últim dels moicans, el bo, el lleig i el dolent, ballant amb llops i moltes més, en un concert de pel·lícula de l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Els dissabtes 23 i 30 de novembre, música de western al Palau de la Música Catalana i concerts a Sabadell, Terrassa i Sant Cugat.
Entrades a osvallès.com.
Subscripció El Periódico per informar-te millor i entendre-hi més del món, la política i la societat per només 18 euros l'any.
Aquest Halloween tria el millor tracte. Tot El Periódico per només 18 euros l'any. Només ara, només amb El Periódico.
La Dana ha tingut conseqüències catastròfiques al País Valencià. Fenòmens com aquest cada vegada seran més freqüents amb el canvi climàtic? Ho analitzem a Col·lapse, dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Aquest Halloween reserva els teus vols amb fins a un 20% de descompte a Vueling.com. Corre, només tens fins al 31 d'octubre abans que el descompte desaparegui. Sí, sí, ho has sentit bé. Reserva ja i vola per fins a un 20% menys a Vueling.com. Disponibilitat limitada, s'aplica en termes i condicions. Vueling.
Arriba al Liceu, la força del destino. La gran tragèdia de Verdi. Quan desafiar el destí no és una opció. Del 9 al 19 de novembre. Entrades a liceu.cat.
Et convidem a conèixer espais increïbles.
Nova sabateria esportiva, nova botiga de muntanya, nou espai de roba de gimnàs per dona.
Més marques de roba, de complements, d'accessoris, més tennis, més bàsquet, més pàdel.
I un nou concepte molt exclusiu, com ara l'Sneaker Room.
Benvinguts al nou món d'esports del Cort Inglés a Plaça Catalunya.
Catalunya migdia.
19 minuts i seran les 4. Estem comentant els efectes d'aquesta dana, d'aquests aiguats al País Valencià, molt pendents de la situació a les Terres de l'Ebre i a les comarques de Castelló, on continua plovent. De moment encara, però, la situació és d'alerta màxima i de moment s'estan també anul·lant algunes activitats per tal d'evitar que la situació sigui com la del País Valencià. Estem amb el Ferran Casas, la Lourdes Ciuró i el Marc Molins. I tot i que dèieu que amb 140 morts sobre la taula, potser... té un punt de frívol parlar sobre les responsabilitats o no. És veritat que el Partit Popular ha posat l'Agència Estatal de Meteorologia, l'AEMET, al centre de la polèmica de la gestió de les riuades. El cap de climatologia de l'AEMET al País Valencià, José Ángel Núñez, ha recalcat al matí de Catalunya Ràdio que els avisos es van fer amb dies d'antelació, però en més que caldrà revisar què ha fallat perquè els avisos no arribessin a temps als ciutadans.
Siento que nuestro mensaje no ha llegado a la ciudadanía, pero esto no puede volver a suceder. Tenemos que examinar todos los protocolos, todo lo que ha fallado, mucho muertos en zonas donde no llovió, arrastrado por la riada.
Aquesta és una de les derivades, és que quan, tot i que els tècnics tinguin la informació, per què aquesta informació no arriba a la població? Aquí és on, per exemple, Carlos Mazón, el president valencià, acusa l'AEMET de no haver fet prou avisos o no haver avisat amb prou antelació, tot i que l'AEMET es defensa dient que ja feia dies que estava avisant de tot plegat. Saludem el Tomàs Molina, ja sabeu, meteoròleg, cap de meteorologia del 3CAT. Tomàs, bona tarda.
Molt bona tarda.
Quan, perquè tu suposo que estàs en mil i un fòrums de discussió entre meteoròlegs, no només catalans, sinó també de tota Espanya, l'AEMET, en quin moment comença a emetre missatges? Compte que ve una dana que pot ser molt perillosa al País Valencià.
De fet, des de dimarts al matí, des de quarts de set a les 7:36 en particular, ja fa el primer avís de vermell, un primer avís que anuncia doncs, aquesta possibilitat de pluges intenses, i a les 10:05 del mateix dimarts també amplia, perquè en principi havia posat vermell i carbassa, però després l'amplia a vermell tota aquella zona, i a més avisen també de no acostar-se, tot això a través del Twitter, a les 10:05 avisen que no calia o que no s'havien d'acostar les persones a les lleres dels rius. Fins i tot a un quart de cinc de la tarda repeteix aquest avís dient que alerta, que és molt perillós que s'acostin als rius. Per tant, des del matí, diguem-ne que d'aquest dimarts estaven avisant d'aquesta situació de perill. I un altre cop avui, per exemple, avui dijous, a les 9:24 han fet el primer avís vermell per Castelló i després a les 9:36 l'han ampliat, aquest avís vermell, també al litoral sud de Castelló. Però a mi m'agrada dir una reflexió primer, i és que els meteoròlegs el que fem és avisar del perill, mentre que les situacions quan s'han de gestionar, han de tenir avís de perill, però també de vulnerabilitat. És una matriu, la protecció de les persones. Perquè nosaltres, els meteos, diem, doncs poden ploure tants litres per metre quadrat amb aquesta intensitat i amb aquesta probabilitat, perquè tu pots donar el mateix avís de 180 litres per metre quadrat, que era l'avís d'avui en vermell, però la probabilitat canvia, per tant, l'avís pot ser vermell o carbassa, perquè depèn de la probabilitat, de la confiança que tu en tinguis. Això és l'avís de perill. Llavors, Protecció Civil és el que fa la feina de, juntament amb els meteoròlegs, de veure quina és la vulnerabilitat de les persones. Això que deia el director ara de l'AEMET de València. Si és una situació de perill, però tu no t'hi poses al davant, per exemple, al riu, no? Sense que plogui, el riu és perillós. Per tant, això no ho fa un meteoròleg, això fa Protecció Civil, que diu que alerta que aquestes situacions de riu poden ser perilloses per la població, encara que allà no hi plogui. Per tant, tu pots tenir avís vermell en una comarca, però que les víctimes mortals siguin en una altra comarca, perquè el perill és diferent de la vulnerabilitat. I això és molt important recordar-ho, perquè si no, sovint es parla dels meteoròlegs i és una feina conjunta, és una feina que junta el pronòstic, però també la gestió de l'emergència, i jo sempre acabo dient també que és molt important la feina que fem els mitjans de comunicació, que és la de transmetre aquesta informació a la població i també l'educació, perquè la gent sàpiga com respondre en aquestes situacions de risc.
Clar, a més, nosaltres tenim el Meteocat, per tant tenim un sistema propi de prevenció. Al País Valencià no, per això depenen de l'AEMET, però que ningú no pensi que l'AEMET és un sistema que no funciona, és a dir, té prou xarxa, té prou coneixement, òbviament, i a més va avisar en prou temps. Per tant, l'AEMET és totalment fiable.
Sí, pel meu cas sí, som professionals com som meteoròlegs, com som nosaltres, però aquí a Catalunya tenim una cosa que és diferent, i és que tenim una eina de coordinació. Això sí que és una diferència molt gran que tenim nosaltres, i deixem dir que ho fem millor, perquè nosaltres des de fa molts anys ja hi ha una eina que ajunta quan hi ha una situació d'aquestes de perill, immediatament, i això em va fer gràcia perquè sortien uns que deien que tot això està regulat, tot això està marcat per normatives que no te les pots saltar. Llavors, una cosa estudia el perill, doncs amb aquesta situació de perill s'activen tota una sèrie de coses que han de passar. A Catalunya, quan el perill comença a ser doncs allò rellevant, s'activa obligatòriament una reunió amb Protecció Civil, Meteorologia i totes les institucions que hi estiguin implicades, una reunió que és física, que pot ser per internet, però sovint és amb persones. I en allà posen sobre la taula com s'ha de gestionar aquesta situació, perquè en aquí hi ha unes balances, també, perquè tu dius, faig un avís vermell de 180 litres per metre quadrat, quina població afectarà? He de parar tota la... Posem-ho sobre una balança i veiem fins a aquest nivell que tenim de probabilitat que es produeixi i la incidència que tindrem en la població, aquí ha d'haver-hi una decisió que és una decisió, en alguns casos, que arriba a la política. No sé si m'estic explicant.
Sí que t'estàs explicant, sí. I queda claríssim, Tomàs.
Llavors, aquesta eina és la més important. També, o sigui, fer un bon pronòstic és importantíssim, però l'eina de coordinació en la Protecció Civil és imprescindible, perquè si no, surt això. A quina hora heu dit l'avís vermell? És que no tens per què fer un avís vermell com a meteoròleg, perquè amb carbassa estàs dient el mateix, però amb menys probabilitat. És a dir, que la cosa que et pot matar, posem per cas, que són els 180 litres per metre quadrat, tu no sempre, com a meteoròleg, estàs segur que cauran en aquell lloc, en aquell moment. Bueno, això potser en el futur sí, però ara encara, ja us diria, això és una mea culpa si vosaltres voleu, però no ho sabem tot, sempre i a tot arreu. Per tant, nosaltres també treballem no només amb el fenomen, sinó amb la probabilitat del fenomen. I això, per prendre la decisió que afecti milions de persones, necessita llavors aquesta balança i aquesta fins i tot política, perquè jo moltes vegades poso l'exemple de les nevades, que és menys mortal i per tant permet veure-ho amb una miqueta més de fredor. Recordes que ara aquí a Catalunya, quan hi ha situacions de nevada que afecten a cotes relativament baixes, es paren els camions i aquesta decisió es pren un parell d'hores abans. Per tant, als Mossos d'Esquadra els toca anar a les carreteres, aixecar la mà i fer que els camions es posin a un costat
amb
i no puguin circular.
Amb la incomprensió dels camioners de vegades, que es
Correcte.
Queixen perquè m'has aturat, igual després no neva tant, però neva 2 quilòmetres més enllà, no afecta l'autopista, llavors hi ha les queixes, però és un punt de
Correcte.
Precaució necessari per evitar coses com aquestes que estem
però
explicant.
Però això té un balanç que inclou la política, en aquest cas, saps? Aquí hi ha una decisió que és pel bé comú, però que alhora fas la guitza algunes persones. En el cas de la neu, s'entén, és més fàcil, no? En el cas de les inundacions, clar, aquí és més difícil posar el límit on acceptaries, no? Però la idea és la mateixa. És la mateixa reunió que ha de prendre la decisió que acaba afectant les persones.
Queda claríssim. Tomàs Molina, gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
Falten 10 minuts per arribar a les 4. Estan parlant el Tomàs Molina com preveure a la prèvia, però després hi ha un altre, que parlàvem amb la Pepa Ferreda, com gestionar el post-desgràcia. Què és el que està passant ara? Saludem la Clàudia Prieto. Clàudia, bona tarda.
Bona tarda.
I et demano disculpes perquè sé que fa molta estona que t'estàs esperant. Ets graduada en prevenció i en seguretat integral i experta en emergències. Estem veient imatges de gent que no té aigua potable, que no té menjar, gent que encara els cotxes estan apilats els uns a sobre dels altres. Els dies després d'una desgràcia com aquesta, quina és la prioritat?
La prioritat, quan ens trobem en una emergència d'aquest tipus, ens hem de fer dues preguntes. Ens hem de mirar quin és el dany que tenim, és a dir, ja m'has comentat quins danys tenim, no? Estem veient les imatges, som bastant... ja ho veiem, no? Quina és la problemàtica que tenim, i hem de fer una altra pregunta de com hem d'actuar, no? El que tu preguntaves. On hem d'anar primer? Hem d'anar a que tots els recursos... Hem de mirar i preguntar-nos quins recursos operatius tenim. Per exemple, tenim una problemàtica de serveis bàsics. No tenim en algunes zones electricitat, en algunes zones no hi ha potser accés a aigua potable. Llavors hem de preguntar-nos com podem donar abast a la població en aquests serveis, no? Llavors hem d'habilitar aquests centres d'acollida. Això com es fa? Amb una planificació de l'emergència. En principi, aquí almenys a Catalunya, que serà extrapolable a tot, tenim uns plans d'emergència municipals que s'anomenen DuproSIMS, que aquí és on avaluem i considerem els centres d'acollida que podríem arribar a utilitzar en cas d'una emergència. En aquest cas, quins tipus de centres d'acollida podríem arribar a utilitzar? Primer, centres de poliesportius, zones esportives, gimnasos, tot tipus d'establiments municipals, com casals, amb un espai que sigui gran per poder donar servei, perquè ja que és molt complicat donar servei a tothom, per dir-ho així, i establir, donar servei a aquests centres d'acollida, no? amb grups electrògens, generadors, i moltes vegades aquests establiments ja disposen de... Llavors, és posar-los, habilitar-los, aquells sobretot que no s'han vist afectats per l'emergència, per dir-ho així, per poder permetre que la gent que no tingui accés a aigua potable o que les seves habitatges estan afectats, doncs puguin anar a dutxar-se, a tenir un lloc si s'ha de fer avituallament o si s'ha de donar... de llit, no? Per dir-ho així, també aquells que potser no tenen familiars on recolzar-se, doncs hauríem d'anar a això, no? Establir uns centres d'acollida per tota la part d'aquesta població que ha sigut afectada i després mirar aquests altres recursos operatius que podem necessitar a l'hora d'habilitar aquestes vies de treball, no? Per dir-ho així, aquests accessos i vies a les zones de les emergències a través de, per exemple, empreses privades o recursos municipals que puguem tenir amb tractors, retroexcavadores, que ens puguin ajudar habilitar aquestes zones perquè els ens d'emergència que tenim, no, bombers o voluntaris que puguin aparèixer, com podria ser aquí a Catalunya l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil, no, que hi ha en diferents municipis, o l'Associació de Defensa Forestal, tirant-lo més si fos un incendi forestal, doncs aquestes associacions serien un gran recolze, perquè moltes d'aquelles a vegades tenen molt de suport, molt de maquinària que ens ajudarien a l'hora de fer aquesta actuació, i sobretot de no tenim recursos infinits, i llavors els hauríem d'organitzar per poder anar a aquelles zones més afectades i, per exemple, si tenim doncs això, no? Organitzar-nos i anar allí, no? En aquells punts més problemàtics i donar una resposta més eficient a tot, no?
Doncs queda clar quines són les prioritats un cop ha passat aquesta desgràcia. Clàudia Prieto, graduada en Prevenció i Seguretat Integral i experta en emergències. Gràcies i bona tarda.
Gràcies.
Al final, tant pel que deia el Tomàs com pel que ens estava explicant la Clàudia Prieto, la clau és la coordinació. És a dir, perquè si no hi ha coordinació, ja hi pots posar tots els esforços que vulguis, totes les previsions que vulguis i tots els estudis que vulguis, que si no hi ha coordinació, això és un desastre.
I no s'improvisa la coordinació.
No.
S'ha de tenir la previsió de muntar un organisme que estigui coordinat, tenint en compte quins són els agents que hi han de participar, i això vol dir una consciència de que poden passar coses que no estan a l'agenda política, i ara miren un munt de coses que la setmana passada parlàvem, sí, de primera actualitat de l'agenda política, que automàticament han quedat desplaçades per abordar aquesta tragèdia, no? Per tant, la previsió és imprescindible, perquè és una cosa que et pot saltar quan sigui, i a més, una cosa, una alerta. Molts municipis, que avui deia per aquí per la ràdio, que encara no tenen, per exemple, un pla d'incendis.
No, el que deia el Tomàs Molina és que ell deia, aquí ho fem millor. Jo no sóc capaç de jutjar-ho, però és evident que si aquí hi ha aquests mecanismes de coordinació i de que de forma objectiva, quan es declare per part dels serveis meteorològics una determinada alarma, hi hagi una reacció dels serveis de protecció civil i governamentals, doncs si això no hi és al País Valencià, doncs hi haurà de ser. I si el senyor Mazón sabia abans de les 8 de la tarda quina era la situació i malgrat tot no va confinar, no va decretar l'alarma, caurà.
Marc. I molt ràpid, amb un titular, tan important és la coordinació del coordinant com la del coordinat, és a dir, fomentar la cultura de prevenció en els destinataris dels missatges, no? Perquè al final som els que hem de concretar aquesta prevenció i aquest desig de prevenció general.
Doncs queda clar, i aquesta és la crida que fem des de Catalunya Ràdio, que seguirem pendents de la situació a les Terres de l'Ebre i a les comarques de Castelló, d'on estem ara molt, molt pendents. Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Marc Molins, gràcies a tots tres. Una mica de publicitat, el butlletí i la tarda de Catalunya Ràdio. Bona castanyada a tothom.
Adéu-siau.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Ja arriba Creativa Barcelona 2024 amb més inspiració que mai. Del 7 al 10 de novembre a la Farga de l'Hospitalet. Més de 120 expositors i 800 tallers perquè alliberis la teva creativitat amb les millors influencers. Vine a Creativa Barcelona 2024 a descobrir, aprendre i crear. Compra les entrades a creativabarcelona.com i uneix-te a la comunitat més creativa.
El dilluns 4 de novembre, Mundo Deportivo celebra quarta gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic on seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini de CaixaBank, Bimbo, Dazón, Renfe, Hyundai, Estrella Damm, Sofascore i Allianz.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 9 i 10 de novembre una gala d'estrelles i solistes de l'Òpera de París.
Primeres figures de l'Òpera de París mostren l'elegància de la dansa més refinada en un programa divers de grans peces del ballet.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a lafactcultural.cat.
Quan tens feina, perquè no vols abandonar la teva carrera professional.
I quan no en tens, perquè no sabràs com mantenir una criatura.
Quan en tens 20 i pocs, perquè ets massa jove.
I quan passes als 40, perquè ets massa gran.
Mai és el moment.
el videopodcast sobre maternitats valentes amb Alba Gutiérrez i Maria Moya.
Ja disponible a la plataforma 3Cat.
Bon dia, són les 7 i us saludem en directe des d'Alfafà, al País Valencià.
En moments excepcionals, sempre hi som.
Les imatges que veiem són molt de fang, cotxes col·lapsats...
Todo está hecho un caos. Me quiero ir ya de aquí. No tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos comida...
No viene aquí ni nadie a darnos ni material, ni palas, ni nada, pues no... Con las manos no se puede limpiar.
Però no hi ha encara xifra oficial ni aproximada de persones desaparegudes.
Amb un equip de professionals, compromès amb l'actualitat, rigorós amb la informació.
Continuem amb la programació especial per aquests estralls que ha provocat la Dana al País Valencià.
S'atenen les persones que encara no han pogut localitzar els seus familiars.
Silenci absolut als carrers. Estem trepitjant fang per tot arreu.
Us mantindrem informats de tot el que està passant. I també tenim desplegat al País Valencià...
Aquest pont hi ha entrevessat un tràiler, un contenidor d'un tràiler.
I som a tota hora i a tot arreu.
Paiporta és segurament la població més afectada. Si s'hi entra de nit, com hem fet nosaltres fa una estona...
Esto muy duro.
Aquesta és la força de la ràdio pública.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i per...
Gràcies a la ràdio, conseguir saber que por lo menos estaba bien.
Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
Catalunya migdia.